Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. El rei Felip VI ha expressat aquest matí als partits polítics que l'han visitat en la roda de contactes per a la investidura la necessitat de fixar Catalunya com a prioritat per a la propera legislatura, així com perdre la por de desdramatitzar una reforma de la Constitució. Això és el que ha comentat després de la seva visita el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, que ha estat el primer a reunir-se avui amb el monarca. Pablo Iglesias, Xavier Domènech, Albert Rivera i Javier Fernández són altres dels dirigents que han visitat avui el cap de l'Estat i tancarà la roda de contactes aquesta tarda Mariano Rajoy, que serà proposat previsiblement pel rei com a candidat a la investidura. Per cert, Javier Fernández, president de la gestora socialista, ja ha comunicat al rei aquest migdia l'abstenció del PSOE. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona creu que hi ha prou indicis per enviar a judici als exdirectius de Catalunya Caixa Narcís Serra i Adolf Tudó. L'Audiència desestima així els recursos de les defenses i avala la decisió del jutge de portar a judici l'expresident de l'entitat i l'exdirector general. Agents de la Guàrdia Civil han detingut dos imams a Eivissa que es relacionen amb tasques de suport a l'autoanomenat Estat Islàmic. En un comunicat, el Ministeri de l'Interior els considera suposats autors dels delictes d'enaltiment i apologia del terrorisme i adoctrinament. Els dos arrestats sembla que han manifestat de manera pública i reiterada el seu suport a Daesh. I el Parlament de les Balears ha aprovat avui una declaració institucional que té el suport de tots els grups polítics en què es demana al govern espanyol mantenir durant tot l'any l'horari d'estiu a les illes sense necessitat d'endarrerir els rellotges aquest proper diumenge. Tot i que s'ha aprovat aquesta proposta, el vistiplau final l'ha de donar al Congrés dels Diputats espanyol. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros. Un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros. Els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Quan som joves, aprenem. Quan som vells, entenem.
Marie von Ebner, escriptora.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Res ens fa envellir amb més rapidesa que el pensar constantment en què ens fem vells. Salutacions de l'equip del programa que ara mateix els presento. A la producció, Irene Porter. Com cada dia, també els controls tècnics, Mario Ramírez. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Un vell eslògan afirmava: moure's, però no per rejuvenir, sinó per envellir bé. I no li faltava raó, ja que a mesura que envellim ens tornem més inactius i perdem habilitats físiques. La principal estratègia per disminuir els efectes de l'envelliment és evitar la pèrdua de l'activitat física que ocorre amb l'edat. Amb això, no significa que hàgim de jugar un partit de futbol o córrer els 100 metres llisos. L'activitat física pot ser, senzillament, realitzar petits actes com anar caminant a la compra, pujar les escales de casa o donar un petit passeig pel barri. Avui a És Gran Ser Gran en parlarem. Veurem com cuidar el cos a la tercera edat. Per parlar d'aquests temes, avui ens acompanya el senyor Francesc Moreno. Ell és formador en prevenció i riscos laborals, especialment en ergonomia. També és director del Centre de Teràpies Manuals Muntaner. Francesc, bona tarda, benvingut i gràcies per estar aquí.
Bona tarda, Marc.
També haig de dir als nostres oients que ets un gran amic, ja que fa molts anys ens coneixem.
Sí, tenim antecedents.
I tenim antecedents de l'amistat i d'haver fet molts programes de ràdio.
Sí, hem fet cosetes.
Bé, doncs, degut a la feina o a les obligacions de les persones que a vegades arribem a la tercera edat i no hem fet mai cap mena d'exercicis, com ens aconselles que hem de començar?
Bé, clar, el gran problema és que la gent no té la cultura de la prevenció, ja que has parlat de la paraula prevenció dintre del món laboral, sí, i de lo quotidià, quan tenim un ritme de vida alt, perquè estem en plena efervescència. Quan ens fem grans, hi ha molta gent que mai ha pres la mesura de dir em preparo pel que vindrà. Llavors, sí, anem al ritme de responsabilitat, de desig, d'establir-nos en la vida, d'agafar una posició, i, d'alguna manera, aquest és el gran què. Si abans feies esport i eres una persona, quan eres jove, que et cuidaves, arriba el moment d'establir-te socialment amb una feina, tindre responsabilitats de família, pagaments, el teu temps minva i cada vegada potser et cuides menys. Sí que hi ha una cultura més elevada de la salut. I sí, cada vegada hi ha més comunicació i la gent assumeix que hi ha una necessitat. Però encara estem amb el primer esglaó, segon esglaó. Què passa? Que quan arriben els problemes de degeneració amb l'edat, ens avisa, primer, el cos ens diu moltes coses, però clar, moltes vegades ho amaguem. No li donem tota la importància que realment requereix, perquè és una cosa minsa que sembla que la podem dominar. Ha passat el temps, la degeneració, per culpa dels avisos no atesos, pot provocar que comencin a haver-hi desperfectes. Hem de sumar l'envelliment com a tal, la capacitat química del cervell en no segregar els components addicionals d'estímul per lluitar per la vida. Es diu que el ser humà, en el moment que té un fill, i aquell fill té el seu fill, aquell primer ser humà de la cadena ja és prescindible perquè ja ha fet l'acció de promoure la, diguem-ne, evolució de l'espècie es mantingui. Yeah. Llavors, hem de fer un moviment a la vida entenent que si no cuidem pel propi moviment, que això estimula la segregació de components, segurament al cervell, químics, que encara donaran peu a tindre més capacitats mantingudes per l'exigència que nosaltres proposem al cos. S'entén així? Perquè si no el cos no li donem la feina, el cervell no generarà allò que creu que ja no li toca segregar ni fabricar, perquè ja s'ha fet.
M'imagino, Francesc, que exercicis, hi ha temps, hi ha un rellotge que es pot fer una hora mitja, però els primers dies d'una persona gran a la tercera edat que decideix i, vaig a mantenir el meu cos...
Sí, sí que passa la pregunta de què fem? Va, deixa d'enrotllar-te i diguem què fem.
I quant de temps hem d'estar? Hem d'estar 3 hores? No.
No. Això ha de ser progressiu. Això és com una medicació en forma de piràmide. Quan comences amb una pastilleta, els 3 dies en prens una altra, després cada 2, després ja és seguit.
Una cortisona, diguem.
Sí. Algo assemblat. No tan dura. La intenció és que la gent comenci fent un exercici mínim, si té deambulació pròpia, que es pot valdre per si mateixa, caminar el primer dia 10 minuts, 10 minuts per al matí, 10 minuts per la tarda seria perfecte. I a partir d'aquí no augmentant el temps. Però quan deambulem o caminem, fem una bona acció, lògicament belluguem el cos, però són uns moviments d'inèrcia. Si hi ha inèrcia, vol dir que molts muscles deixen de treballar una mica perquè el moviment ja porta el següent pas. La intenció és que tu pots bellugar-te molt bé de cames, però després resulta que quan t'assentes i vols agafar el saler de la taula no pots estirar el braç perquè els omus, sí, les espatlles no et responen, perquè sí, tens una problemàtica d'artrosi. O no pots girar el coll perquè tens un bloqueig en les cervicals. Ui, els muscles estan molt rígids.
Sí.
Doncs clar, té que ser algo que globalitzi. Té que ser un exercici mínim, però que toquis una mica totes les funcions, tant de deambulació, o sigui, caminar, com a l'efecte de tindre la mobilitat a totes les parts del cos i els muscles mínimament tonificats. Això són 15 minuts al dia.
Això vol dir que ha d'estar una mica, sobretot, potser al principi, dirigit per un professional.
Home, no és necessari si no hi ha patologies greus.
Ja.
Amb un llistat d'exercicis mínims, tant de treballs, extremitats inferiors com superiors, i el fet de caminar, que això ningú li has d'ensenyar, penso que amb això n'hi ha més que suficient. Però si hi ha gent que no porta cap antecedent d'exercici físic en la seva vida, o molt poc, o l'ha oblidat, el que haurien de fer és saber picar la porta d'aquella persona que en sap, del seu metge inclús de capçalera, i si hi ha una derivació per poder anar a un rehabilitador o un fisio, que els hi faci un llistat, que n'hi ha, que són protocolaris,
yeah,
per fer els exercicis necessaris per mantenir la qualitat del moviment, la qualitat del ritme d'oxigenació sanguini, perquè si una persona es deixa de bellugar, deixa de ser persona. Jo ho veig així i, a més, és molt contemplatiu.
Si estem caminant, estem fent un exercici i sentim dolor, què hem de fer? Hem d'esforçar-nos o hem de parar?
Hauríem de parar. Si el cos dona una senyal de dolor és perquè no vol que allò es realitzi. Té que haver-hi una problemàtica inflamatòria perquè hi ha dolor. Llavors, s'ha de mirar què és. S'ha de mirar què és. Hi ha molta gent que té aquesta, diguem, estranya virtut de tinc un dolor, ho supero a base de fer més del que toca. Això passa amb la gent que té 30 anys, 20 anys, clar, 45 clar. Anys encara. Diríem que podem tirar per aquest camí i forçant la maquinària, però hi ha un moment que això no podrà ser. Si has ignorat les senyals de més jove, quan siguis més gran, aquests dolors ja tindran un procés patològic degeneratiu que ja no podrà jugar. O sigui, el dolor serà tan intens que per la persona per si mateixa es pararà. Que és el problema de molta gent. Quan té el dolor, deixa de bellugar-se, se senta al sofà, oi que bé estic, aquí no tinc dolor.
Aquí,
i aquí comença realment la degeneració. Aquell engany que sembla que estigui al millor puesto del món i és una tauta en forma de cadira.
Una família meravellosa, una vida plena d'històries i molt temps per endavant. És per això que he decidit viure d'una altra manera i venir a una de les residències del grup Gran Vida. Ara visc còmode, tinc noves amigues i estic activa tot el dia.
Descobreix el grup Gran Vida. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'ns sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa-te'n a granvida.com. Estàs escoltant És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Nosaltres continuem a És gran ser gran parlant amb en Francesc Moreno, que és formador en prevenció de riscos laborals, especialment en ergonomia, i director del Centre de Teràpies Manuals Muntaner. Ara, a la pausa, estaves parlant a la publicitat de Robolàndia, no?
Robolàndia, sí. Robotilàndia.
No he tingut temps perquè s'ha acabat la falca. Ara tinc les ganes de saber què és, què vol dir.
Bueno, la curiositat. Li dic Robotilàndia perquè ara cada vegada... Què passa a la gent? La gent viu més anys. I les degeneracions a nivell d'artrosis, les tècniques mèdiques, han evolucionat molt, han evolucionat moltíssim amb el tema de les pròtesis.
Mira, sí.
Qui no té un genoll de platí, té una cadera titani. I què passa? Que és una manera de mantenir l'estatus físic envers articulacions que han tingut uns desgastos terribles. Què pot provocar aquests desgastos? I aquí és on anem. Si no hi ha un manteniment equilibrat de l'estructura, encara que vulguis evitar-ho, no ho evitaràs ja a partir de certes edats. Ja. Doncs s'ha de fer... aquest missatge és per la gent que m'escolta de l'edat que estem parlant, la gent gran, i també que ho agafin de rebot les persones que encara tenen un camí a recórrer per arribar a aquelles edats, ja, perquè ho tinguin en consideració. Perquè quan hi ha un desgast, si no es para, no normal és arribar amb aquest problema. I normalment, si te'n dones compte, quan una persona supera d'una pròtesi, primer és un costat. Passat el temps... segurament vindrà l'altre. Quin és el principi d'aquest fet? Normalment, i acostuma a ser així, és perquè tenim la tendència a desequilibrar la pelvis per culpa de la capacitat de tindre una cama que arrepenja més el pes que l'altra. Sempre.
Que això molta gent ho tenim.
La majoria de gent ho patim. És insignificant en els inicis.
Clar.
De la persona en el seu, quan és adolescent i de més. Però a molts anys, la càrrega pròpia, per culpa del pes propi, per culpa de la gravetat terrestre, crea una descompensació que provoca uns bloquejos a nivell de vèrtebres lumbars que no permet el reequilibri de la pelvis. I sempre hi ha una banda que té més càrrega. Si hi ha més càrrega, provocarà que la musculatura d'aquella cama, en principi, es posi més forta, perdent elasticitat també. Si hi ha menys elasticitat, més musculatura, inicialment per carregar, aguantar més pes, el qual té un sentit lògic, perdrà mobilitat. Si per mobilitat, hi haurà un moment que la irrigació sanguínia profunda amb aquella articulació disminuirà i les cèl·lules vives d'aquella articulació no podran nutrir-se adequadament, provocant a la llarga més degeneració. Què passa? Que quan ja comencen els avisos de dolor, és el que deies, la gent allarga i aguanta el dolor fins que no pot més. Per desgràcia, hi ha un problema. Hi ha la medicació que fa que sigui pal·liativa del dolor i amaga un problema real.
Però clar, perquè el mal continua, la lesió hi és.
Clar, quan hi ha dolor, la gent pren coses per evitar el dolor, perquè segueix amb els seus moviments de vida.
Treus l'alarma, però...
Aquí està. Trec l'alarma. Què passa? Puc tirar? Sí. Però segueixo sense equilibrar la meva estructura, segueixo amb aquell desequilibri de pelvis i segueixo carregant aquella articulació. És quan vindrà una acceleració del desgast. Si no prens medicació, normalment equilibres amb la cama bona.
Clar.
Quan comença el dolor, et repenges a l'altra. I comences a patir la contrària. Aquests efectes són normals, són els que la vida ens dona, i això, un dels camins que jo obro és el tema de la teràpia amb algun terapeuta de confiança que et pugui fer un estudi de l'estructura per equilibrar-te.
Anem a obrir les línies telefòniques, si et sembla, perquè si algun oient vol fer qualsevol pregunta... Sàpiga que ho pot fer, si volen prendre nota, per marcar els números 93-409-2771 o el 93-409-2772. Aquests són els telèfons per poder parlar ara en directe amb en Francesc Moreno. Francesc, estem parlant d'exercicis, de fer teràpies...
Compte, eh? Parlem d'exercicis. Però tu saps la quantitat de gent gran que, per desgràcia, vol fer exercici i quan aixeca el braç té tal atròfia muscular que no pot fer massa, li fa dolor i ho deixa.
Ja ho deixa i ja és acabat.
O li fa mal al genoll quan s'aixeca del sofà i ja prefereix no bellugar-se. O sigui, hi ha un tema que és importantíssim, que jo aquí empenyo la gent que tingui consciència. Si tothom pot tindre a casa una pilota de goma mig desinflada, petita, que pugui fer pressió amb ella entre les cames, sota l'aixella del braç contra les costelles, petits moviments de tensió... Això donaria tonificació muscular. Posaria el cos una mica més fort, perquè no oblidem que les persones tenen muscles. Hi ha atrofia de musculatura amb l'edat? Home, i tant, precisament. Per això s'ha d'entrenar aquella musculatura, perquè saps que perdràs la musculatura amb una gran quantitat quan tens certa edat.
I tampoc cal dedicar-hi una hora o dues hores diàries.
En absolut.
Això són minuts, no?
Sí. Amb 5 minuts diaris, el canvi és molt notori. I la persona, si es troba a gust, anirà fent per si mateixa augments del temps perquè notarà que li va bé, que es cansa menys, té més resistència, i és un cercle positiu. L'exercici, per altra banda, és un estimulant endorfínic que provoca una sensació de plaer molt significativa, a part de tindre més capacitat respiratòria, cardiovascular. No oblidem que l'estàtica d'un cos, amb certa edat, o el cor perd capacitat, és un muscle. També es debilita. Si no tens prou empenta amb aquell cor, la sang no arriba a la zona delta, que és el cap, amb prou lleugeresa, per entendre'ns. Si no hi ha una bona irrigació sanguínia al cervell, què pot passar? Que tinguem pèrdues d'oxigenació i morts neuronals petites en àrees del cervell que ens provoquen aquelles pèrdues a vegades de memòria, d'orientació... Compte, no són demències.
Clar.
Es provoquen microinfarts a la llarga per falta d'irrigació sanguínia o coagulacions microscòpiques que provoquen la mort d'una font neuronal, d'una zona neuronal, perquè no ha arribat al menjar. Tan clar com això. I depèn de l'àrea que t'afecti, tindràs unes seqüeles unes altres. Compensades moltes vegades per altres àrees del cervell que agafen la feina que aquelles no poden fer. És curiós que unes cèl·lules, com les neurones, puguin dir, bueno, si aquesta àrea està afectada, una altra...
Ja treballarem per aquesta àrea nosaltres.
Busca compensació, perquè el cos necessita posar-se al moment perquè necessita activar-se per una activitat que realitza. Però, tot i així, el risc d'anar perdent capacitats augmenta molt quan el ric sanguini al cap no és prou fluid, per donar una paraula concreta. No?
Per fer aquests exercicis, és important la roba que portem?
Home, s'ha d'anar lleuger, còmode, que no tibi res, que no hi hagin vores, que no tallin grups sanguinis, com per exemple la ingle, les aixelles, coll... Tot és important, sí.
Com i qui ha d'adaptar l'activitat al nostre nivell físic? Depèn com estiguem, hem de fer unes coses o altres. Uh-huh. Això, com ho podem saber? O quins ho ha de...
La mateixa persona té que donar-se en compte si pot realitzar un exercici durant unes 10-12 repeticions sense agotar-se.
Yeah.
I sense dolor. Si és un exercici senzill, per exemple, d'aixecar el braç cap al front, no? El pot fer 10-12 vegades. Amb descansos, en pogués fer 3 sèries de 10, seria un exercici més que positiu per la tonificació de l'espatlla, sempre i quan no hi hagi dolor.
Això sense pes...
I no hi hagi, un excessiu cansanci. Sense pes, sense res a les mans.
Per fer aquest, per mantenir el nostre cos bé tonificat, també és important l'alimentació.
Lògicament.
També.
Sí, però l'alimentació... A veure, el que tu puguis patir avui dia, respecte a un tema alimentari, no ve per el que has menjat ahir. Ve per els anys que fa que tu menges, que d'alguna manera no ha sigut tot l'usar que devia, en alguns complements, no? Es diu estadísticament que una persona que visqui 80 anys haurà ingerit per la boca 34 tonelades d'aliment. D'aquestes 34 tonelades d'aliment, en el cos quedaran més o menys uns 3,4 grams de tòxics, metalls pesats i elements químics nocius en el nostre cos. Els efectes depuratius, això ajuda a eliminar. Però clar, si no ets conscient, menges pel gust del menjar, i avui dia llavors el tipus de menjar que podem trobar per la pressa que la gent té,
sí,
no tens massa consideració a vegades del que pots posar al cos. Clar, si no ho elimines i ho acumules, efectes secundaris a la llarga, clar que en poden haver-hi. No te'ls puc assegurar, però estic segur que n'hi ha. I, de fet, el nostre segon cervell està en l'estómac, sistema digestiu. Tenim una quantitat de neurones en la zona del mesenteri de l'intestí que no hi cabrien al cervell.
Clar. Clar.
S'ha de tenir en compte que aquestes parts són molt delicades i els aliments que no siguin positivament acceptats pel cos afecten inclús a la manera i l'estat d'ànim de la persona, provocant, en alguns casos, fins i tot depressió.
Abans de fer cap mena d'exercici, practicar cap mena de teràpies, és aconsellable fer alguna mena de precalentament? Sí, per exemple, abans, ara me'n vaig a fer footing. Hem de fer alguna mena d'estiraments o alguna cosa?
Hauríem de, per anar bé, que això donaria canxa a programa, hauríem de veure el tipus d'edat, condició de la persona, per decidir com arrencar. Però un precalentament el tindria que fer tothom.
Precalentament tothom.
Un mínim de precalentament, que podria ser perfectament caminar de pressa abans de posar a fer un ritme de trot, pel que pugui córrer.
Clar. O sigui, uns minuts, sempre dedicar uns minuts. Abans de fer qualsevol cosa, dedicar uns minuts.
Correcte. Si hi ha alguna crema natural que pugui passar-se per les cames, per les articulacions, pels muscles, per escalfar el teixit i drenar una mica la sang, és molt aconsellable també, perquè comencen d'estar molt estàtics, de punt zero,
clar,
a una mobilitat que per ells és un canvi molt radical.
Sembla que tenim una trucada. Margarita, de Barcelona. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja pot fer la pregunta, el Francesc escolta.
Molt bé.
Tot orelles.
D'acord. Mira, jo he estat tota la vida treballant d'auxiliar de farmàcia, o sigui, dreta. Mm. I estic molt acostumada a anar amunt i avall i caminar, i això no em cansa. Mm-hmm. Però pujar escales...
Ah, amiga.
Pujar escales és... Per mi, és que no puc. El diumenge que vaig fer una mica d'exercici i vaig pujar, res... 20 esglaons.
Sí.
El dilluns tenia unes agulletes. Però...
Vale.
Impressionant.
Bé, se suposa que tu has estat fent una vida laboral que estava sobretot de peu.
Sí, exacte.
Escales, entenc que no en tenies en el teu...
No, tot a peu pla. Eh? Puc caminar l'estona que vulguis, que puc estar 2 o 3 hores dreta, 4, 5, i no em passa res.
No tens cap problema. Vale. S'entén molt bé. Si jo sóc esportista, però demà em diuen puja a la muntanya del Montseny sense bastons, directe, sense parar, trauré el fetge per la boca. M'entens? Tots tenim un nivell de preparació per lo que estem acostumats a fer, però quan hi ha un petit extra d'exigència, el cos et fa notar la diferència d'esforç.
Sí.
En aquest cas, no és que sigui dolent. Sí que t'està avisant el cos que no està preparat per 20 esglaons de cop, cosa que no feies.
Sí.
Vale? Ja ens t'explicaré més. Problemàtica d'estar moltes hores de peu. Dilatació venosa, falta de ric sanguini en quant a la renovació sanguínia, l'oxigenació, i això provoca que la sang es congestioni a la part baixa de les cames. El dia que li demanes un extra, li costa oxigenar la part alta. A més, els quàdriceps, la part davantera de la cuixa, es queda curta si no s'estira.
Sí.
El moment que tu fas el moviment de flexió de la cama per pujar un esglaó, li demanes una tonificació a un múscul que ja està curt, per tant, tens.
Ja.
I baix de to.
Sí, sí.
Clar, el que t'hagués demanat aquest múscul primer era estirar-lo i després fer l'exercici, cosa que no acostumem a fer. Hagués canviat molt la sensació de d'agulletes, però ja saps el que has de fer a partir d'ara. Per si tornen a haver-hi 20 esglaons, comença a estirar prèviament cada dia una mica els muscles més grans de la part de davant de la cama i de darrere de la cama. I sempre estaràs preparada per el que pugui venir. Que això és el que en diem una prevenció senzilla de la musculatura, de la part baixa.
Bueno, la meva pregunta ara és, per exemple, anar a fer aquagym o un gimnàs o alguna cosa. Tinc 67 anys, no
67.
Sóc cap nena tampoc, eh?
Bona edat. Bona edat. Jo l'equagim, en aquest sentit, te'l recomanaria molt.
Sí?
Sí.
Perquè, sí. Perquè té, clar, és que em trobo és... que... Bueno, l'altre dia...
Entres en la fase de rovellar.
No. I el 3-1-1 sobre de les cames no crec que vagi gaire bé.
No. Tindries que tindre prou líquid sinovial per si mateix a l'articulació. Però si
exacte.
Tu no la bellugues, no el fabriques en la quantitat adequada.
Clar.
Equagim. I em diuen que tinc que tallar perquè anem fortíssims a temps.
Doncs gràcies per tot.
Un plaer.
I us escolto. Vinga, gràcies.
Gràcies a tu, Margarida, per escoltar-nos.
Adéu.
Grup Gran Vida viu per la tercera edat. Tenim 7 centres entre la província de Barcelona i Tarragona amb més de 200 places públiques i privades per cuidar de qui més t'estimes. Som un equip altament qualificat i motivat, disposat a crear un ambient familiar i adequat per cada persona. Grup Gran Vida. Ningú l'estima com tu. Ningú el cuida com nosaltres. Truca'ns sense cap compromís al 93 181 50 27 o informa't a granvida.com. Ser gran, de dilluns a dijous a les 4 de la tarda, a Ràdio Estel.
Molt bé, nosaltres continuem a És gran, ser gran, a la recta final. Què en penses, molt breument, de les màquines? Aquestes màquines que mentre veiem la tele et van belluguent el cos, i també parla'ns d'un mètode que portaves per tonificar el cos la gent gran.
Bé, qualsevol cosa que provoqui moviment sense risc, vull dir, moviment vol dir que pots bellugar els peus, bellugar les cames...
Vas veient la senyora Fletcher.
Per exemple.
Perfecte. I el mètode
aquest... Tot em sembla fantàstic. He portat una publicitat perquè sé que totes aquestes coses t'interessen i crec que entrava bastant en la dinàmica del programa, que és el mètode Castreig. És un mètode bastant innovador. Al País Basc es fa servir molt. És un mètode que el va portar... Bueno, l'ha creat el Danilo Barcio, que era un deportista important d'elit. I és una banqueta concreta que provoca fer estiraments de les fàsties i dels muscles. Explicaré que la fàstia és el que embolica el muscle, la seva part de col·làgen, més superficial, que és molt important de fer-ho perquè és el que fa que a la llarga, quan ets gran, retallin les distàncies dels muscles, es quedin molt curts si no ho treballes sovint.
És la funda dels muscles, no?
Correcte. El muscle es deixa una miqueta portar per l'acurtament que li dona la fàscia si no està ben estirada. I des d'aquesta baratologia, que és molt senzilla d'aplicar, perquè sempre hi ha un terapeuta que t'ho marca, fas totes les postures molt higièniques, sense risc, partint de la millor posició possible per al cos humà d'estar neutre i no compensar-se, perquè si jo et dic, aixeca'm el braç esquerre fins a dalt de tot, tu em faràs un moviment de braç, em tiraràs endavant la cadera, perquè no tens capacitat, perquè jo ho sé, Marc, que no et cuides massa tampoc, ja ho sabem tu i jo.
De menjar sí que
et cuides. Sí, això ets el rei. Encara em faràs la llista de restaurants després. Aixeques el braç i com et quedes curt de braç, ajudaràs amb la cadera. Clar, faràs un moviment incorrecte per compensar on no arriba el braç. Llavors no estàs estirant realment el braç. Des d'aquest punt, des d'aquesta aparatologia, no hi ha trampa, no te la permet. I això és fantàstic. Si algú vol informació per fer exercici de prevenció, per recuperar mobilitat, que truquin, deixin el telèfon, perquè ens posem en contacte per dir-los on poden anar-ho fer. Perquè realment és, ho considero, una eina fabulosa per la gent que no es pot valdre massa en quant al moviment físic per si mateixa.
Molt bé, doncs, hem arribat justos al temps per poder-te despedir, Francesc. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ja et convidarem ben aviat.
Jo disfruto molt amb tu, Marc.
Jo també, ja ho saps. I espero que els nostres oients també.
I gràcies a l'audiència per estar-hi.
Molt bé. Fins aquí és gran ser gran. Nosaltres els donem les gràcies per haver estat amb nosaltres i els esperem demà, a la mateixa hora. Adéu-siau.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.